Bon dia, els ramaders de Boví Garrotxins esperen amb preocupació la vacuna contra la dermatosi nodular.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Una mica de preocupació i una mica de... no sé quina... d'emprenyament, perquè jo penso, i això és una opinió personal, però és que és una enfermedad que, si al seu moment s'hagués canviat el protocol, no passaria el que està passant. Una enfermedad contagiosa està catalogada com a categoria A quan hi ha una vacuna. Això, si algú hagués fet la seva feina al seu moment, hauria hagut d'estar baixar de categoria i no hauria fet, no haurien passat el que està passant, que s'han sacrificat tants animals. Perquè això et passa en una granja. A mi em passa això i no sé com reaccionaria, perquè això és un desastre. Ho trobo que és impresentable. Hi ha gent que no fa la seva feina aquí.
Acaben d'escoltar el ramader de Santa Pau, Jaume Rius, un dels ramaders en els quals hem parlat al llarg d'aquests dies als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Com ara escoltaven, des del col·lectiu segueixen insistint que no s'haurien de prendre mesures tan dràstiques com el sacrifici de tot un ramat en cas de detectar un positiu. Fins i tot alguns diuen que les administracions no han fet la feina i que la malaltia no hauria d'estar catalogada de la manera que ho està, tal com remarcava el mateix Jaume Rius. Avui, com explicàvem, ens fixem també amb els costos de temps i de diners que suposa tornar a iniciar un nou cicle productiu. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 16 d'octubre de 2025.
El dia en 4 minuts.
La Setmana Bio d'enguany visibilitza l'apicultura. Aquest dimecres, responsables de la Generalitat han visitat a una apicultora de la comarca que fa mel ecològica. És el cas de l'Isabel. L'Ajuntament d'Olot vol tenir enllestit el projecte de remodelació del pavelló Pla de Llacs per acollir-se a les ajudes de la Generalitat. Es tracta d'una memòria valorada que contempla, entre altres millores, una millora del paviment. L'Ajuntament d'Olot també destina 7.400 euros per la salut esportiva de la gent gran. S'ha inaugurat un parc de salut a l'edifici Balmes amb un total de 5 aparells. La tercera Garrotxa Startup estrena nova seu i oferirà més acompanyament dels mentors. Són dues de les novetats que l'associació Garrotxa Tech ha presentat aquest any en el programa d'emprenedoria destinat a persones d'entre 18 i 35 anys. En esports, l'hoquei Olot arrenca un nou curs a l'hoquei Plata aquest dissabte. Els de Miqui Ràfols reben el Club Patinà Alcobendes a les 4 de la tarda a la Josep Jou, amb canvis a la plantilla i també en el reglament del propi hoquei patins. A la muntanya, la vertical forma part de la 15a Copa Catalana i el Campionat de Catalunya de curses verticals. Aquesta 10a edició constarà de 5 quilòmetres amb arribada al Puig de Calm i amb sortida aquest diumenge al matí des de la plaça de Sant Privat d'en Bas. I a la contraportada, un contra il·lustrat per parlar de la mort sense tabús amb els nens petits. És Trossets de tu, creat per la mestra Ivet Gavinó i la il·lustradora Nina Bach. El llibre vol ajudar infants i famílies a parlar de la mort d'una manera natural i directa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. Coldo García opta per no declarar la situació al Tribunal Suprem. La Fiscalia demana que se li mantinguin les cautelars i les acusacions reclamen que entri a la presó. Tornen a casa la majoria dels 500 veïns afectats per la fuita de gas a l'Hospitalet de Llobregat. Una desena de famílies hauran de passar la nit fora de casa i els 200 alumnes de l'Escola Prat de la Manta aquest dijous no en van a classe i estaran a la Biblioteca Municipal i al Centre Cívic. Condemnen a l'Ajuntament de Vic a Osona per exigir un nivell de català massa alt en una oposició municipal. El jutge demana al consistori que torni a convocar el concurs públic i rebaixi el requisit de B2 a A2. Ecologistes en Acció alerta que durant l'estiu es va disparar la contaminació per ozó i reclama accions efectives. Demana limitar el trànsit i certes indústries durant episodis d'alta contaminació. A la pàgina mediambiental troben un ratpenat en perill d'extinció per primer cop al Parc Natural del Cadí-Moixeró. El ràter de Bechstein s'ha documentat a més de 1.800 metres d'altitud, una cota molt més alta de la que és habitual en aquesta espècie. I a la pàgina internacional, Donald Trump amenaça Venezuela amb atacs per terra i autoritza la CIA a fer-hi operacions encobertes. Maduro rebutja les operacions encobertes de la CIA a Venezuela, que assegura pretén apartar-lo del poder.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la humitat és molt alta després de la pluja, les tempestes d'ahir fortes en punts d'Osona. 65 litres a Sant Julià de Vilatorta, 20 litres entre 20 i 30 a la ciutat de Vic, aquí a Olot entre 12 i 20 litres, que també va ploure. I bé, tot això doncs és molta humitat, notem més boira a la comarca d'Osona, boira alta al Ripollès i a la resta molta humitat i boirines. La temperatura ha pujat una mica al Pirineu, per exemple, avui la temperatura és de 6 graus a la Vila, 7 graus a Camprodon, ahir n'hi havia 4, o 8 graus a Gombrèn, al Ripollès, temperatura de 8, 9, 10 graus a Osona, la Garrotxa, Olot mateix, amb 9 graus de temperatura, o Girona amb 11, 0 a Núria i 5 a la Molina. Bé, avui un dia sense massa història, perquè un cop s'aixequen aquestes boires, aquesta humitat, quedarà un dia de sol o mig ennuvolat a l'interior i normalment hi pot haver algun ruixat, però poca cosa, no seran ruixats forts com els d'ahir. Per tant, dia més aviat de sol, un cop hagin marxat aquestes boires, i la temperatura una mica més suau, màximes de 20 a 24 aproximadament, una temperatura agradable. Tampoc canvia el temps demà, aquests ruixats que pràcticament ja desapareixen, fins i tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, ni rastre. És a dir, s'imposarà el sol, sobretot diumenge, i les temperatures una mica fresques de nit, no gaire fredes, i una mica més altes de dia, una temperatura doncs realment molt abonançada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dijous 16 d'octubre de 2025. Els ramaders de Boví-Garrotxins esperen amb preocupació la vacuna contra la dermatosi nodular. Segueixen insistint que no s'haurien de prendre mesures tan dràstiques com el sacrifici de tot un ramat en cas de detectar un cas positiu. Fins i tot alguns diuen que les administracions no han fet la feina i que la malaltia no hauria d'estar catalogada de la manera que ho està actualment. Avui ens fixem també amb els costos de temps i de diners que suposa tornar a iniciar un nou cicle productiu. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Els ramaders de bestiar boví de la Garrotxa segueixen preocupats a l'espera de despenjar el telèfon i que els comuniquin que els venen a vacunar els ramats contra la dermatosi nodular. En Jaume Rius té uns 300 caps de bestiar repartits per Santa Pau. Diu que la malaltia no està ben catalogada i que els animals no s'haurien de sacrificar com s'està fent.
Una mica de preocupació i una mica de no sé quina, d'emprenyament, perquè jo penso, i això és una opinió personal, però és que és una enfermedad que si al seu moment s'hagués canviat el protocol no passaria el que està passant. Una enfermedad contagiosa està catalogada com a categoria A quan hi ha una vacuna. Això, si algú hagués fet la seva feina al seu moment, hauria hagut d'estar baixar de categoria i no hauria fet, no haurien passat el que està passant, que s'han sacrificat tants animals. Perquè això et passa en una granja. A mi em passa això i no sé com reaccionaria, perquè això és un desastre. Ho trobo que és impresentable. Hi ha gent que no fa la seva feina aquí.
En Lluís Sunyer també té prop d'un centenar de vaques entre lleteres i de carn a Santa Pau. Creu que possiblement s'hagués pogut vacunar preventivament i qualifica de ruïna haver de sacrificar tot el ramat en cas de detectar un positiu. Li preocupen especialment les compensacions, que no siguin prou altes com haurien de ser, diu, per aquells ramaders que els obliguin a fer buidat sanitari.
Que si en aquests casos el bo seria que se li compensés totes les pèrdues que té, perquè no només és la pèrdua de la cabanya, sinó també la pèrdua dels ingressos de cada mes durant molt de temps. Sap greu per la gent que s'hi ha trobat i que ens posem la seva pell i sabem les conseqüències que té. El fotut és que mai, per més que compensació que hi hagi, mai cobreix tot les pèrdues que pot tenir una explotació quan està afectada per això i s'haurien de sacrificar tots els animals.
Tots veuen força inviable començar de zero en cas que els passi com algun dels ramaders afectats de l'Alt Empordà. Asseguren que les pèrdues són molt altes i que tornar a iniciar un cicle productiu també és llarg i car.
És clar, una vaca a començar a produir quasi te'n vas més de 2 anys. Si la compres petita o si insemines una altra vaca per tenir una filla, doncs són 3 anys. I és clar, 3 anys abans no començar, 3 anys sense treure un cap rendiment, és molt difícil d'aguantar, eh? I això no sé de quina manera està pensat per compensar-ho per la gent que s'hi ha trobat, però és quasi impossible de tornar a començar suposo que deus quedar tocat psicològicament, perquè d'il·lusió de tornar-hi te'n deu quedar molt poca quan et trobes en un cas d'aquests.
Per exemple, a la meva edat no sé si m'atreviria a tornar a començar, però penseu que per més que digui que els indemnitzaran, tornar a començar jo i ells també, gent que estava invertint en genètica, per més que et paguin, no et pagaran tota la inversió que has fet en genètica, perquè és una inversió de molts i molts anys i de generacions d'animals. Això és molt trist, això.
Tots dos esperen també que el fred arribi aviat, donat que podria ser un bon aliat per frenar la transmissió d'aquest virus que transmeten els mosquits.
A la línia de l'agricultura i la ramaderia parlem d'un tema totalment diferent, en aquest cas de la Setmana Bio d'enguany, que visibilitza l'apicultura. Aquest dimecres, responsables de la Generalitat han visitat a una apicultora de la comarca que fa mel ecològica, l'Isabel. Precisament un dels objectius de la Setmana Bio d'enguany és posar en valor i potenciar l'agricultura i ramaderia ecològica.
L'Isabel és una apicultora de la comarca que durant la tardor té les seves abelles a l'Alta Garrotxa, agafant sobretot flor d'arbós, per tal d'obtenir una mel amargant i a la vegada cremosa força única. Ella té abelles transhumants, donat que l'estiu les porta a la Plana d'Olot i a Ridaura. Des de fa temps ha apostat per fer mel ecològica.
La mel que fem amb producció ecològica és mel de llocs més aïllats, més silvestres, no són mels que vagin a camps de cultiu ni de fruiters, sinó que llocs d'això de paratges més silvestres. I el que també diferencia de les altres tipus de produccions és que quan nosaltres hem de tractar les abelles davant de paràsits i d'altres malalties que poden tenir, doncs els productes que fem servir també són els autoritats en producció ecològica, doncs naturals, per exemple.
Tot i que està en augment, l'agricultura i ramaderia ecològica encara no forma part del tant per cent majoritari dins el sector. Ara bé, els aliments ecològics solen ser molt ben valorats per als consumidors. Jaume Aires és tècnic de l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura i Ramaderia a la Garrotxa.
L'agricultura ecològica, com que no hi ha insums extres, no ens podríem trobar productes químics, no s'aplica productes fitosanitaris en aquest tipus d'agricultura, i sí que és veritat que està molt regulat, però per això, per aquest motiu, tenim el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és l'organisme que vetlla perquè aquestes explotacions segueixin les directrius europees que marca la PAE, la Producció Agrària Ecològica.
Aquests dies arreu de Catalunya s'estan fent activitats en el marc de la Setmana Bio, que té com a objectiu donar a conèixer productors que treballen ecològicament. Enguany s'ha volgut donar importància a l'apicultura, que tot just l'any passat es va recuperar després d'uns anys desastrosos per culpa de la sequera. Des de la Generalitat s'ha impulsat un pla d'acció per ajudar els apicultors. Josep Guix és director dels Serveis Territorials d'Agricultura i Ramaderia a Girona.
Els objectius del Departament d'Agricultura en aquests moments és augmentar el número d'explotacions que hi hagi, tant de ramaderes com també d'agricultura, doncs que facin agricultura i ramaderia ecològica. És una agricultura i un tipus de ramaderia que és molt sensible amb el medi ambient, i penso que és dels objectius que hem d'atendir a les nostres societats actualment.
Una setmana bio que veuen amb bons ulls alcaldes de municipis rurals com Montagut i Oix. Des de l'Ajuntament treballen per intentar ajudar productors i oferir un punt de trobada i de venda de productes fets al poble. L'Isabel és alcalde de Montagut i Oix.
Aquí al poble i al municipi no tenim indústria, per tant estem molt contents que hi hagi gent que s'estableixi amb el tema d'agricultura i ramaderia agrícola, perquè pensem que és una bona sortida econòmica pel municipi.
Els apicultors admeten que han de fer front a diverses amenaces, tant des del punt de vista administratiu i de més suport a les institucions, però també de bactèries intestinals que afecten les abelles, la barroa i també la vespa asiàtica. Sigui com sigui, aquests dies s'estan donant a conèixer mels com la de l'Isabel, que es poden combinar molt bé amb altres productes quilòmetre zero, com el mató de la granja ecològica del Molí del Parer dels Hostalets d'en Bas, que fa en Miquel Vilà.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot vol tenir enllestit el projecte de remodelació del pavelló Pla de Llacs per acollir-se a les ajudes de la Generalitat. Es tracta d'una memòria valorada que contempla múltiples millores, com el paviment o les filtracions d'aigua, entre d'altres, informa Aniol Puigvert.
Fa mesos, la Generalitat va anunciar que atorgaria inversions de quantitats econòmiques importants a diferents municipis per a renovar i millorar diferents equipaments. A partir d'aquí, des de l'Ajuntament d'Olot, van començar a treballar amb una memòria valorada sobre la renovació del pavelló Pla de Llacs, que és on actualment s'hi practica el bàsquet i també el tenis taula. Una de les problemàtiques que té actualment el pavelló són les filtracions d'aigua, que només afecten a vegades a la pràctica esportiva, sinó que de retruc també acaba provocant afectacions a alguns materials de l'equipament. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, explica que l'objectiu és posar-lo al dia.
Posar aquest pavelló de la Pollancreda, del Pla de Llacs, posar-lo al dia, fer aquestes reparacions, poder renovar aquests paviments i, per tant, poder-ho tenir ja estudiat, valorat, esperant, i ara, doncs, de fet, fa poques setmanes ens estan tornant des de la Generalitat a anunciar que fins i tot abans de que acabi l'any trauran aquesta convocatòria. I per tant, doncs, nosaltres el que volem és estar preparat tant amb aquests projectes com els projectes dels vestuaris que hem anat aprovant darrerament. Vam fer actuacions aquests últims anys, per exemple, posant al dia el pavelló 3.
De fet, des de l'Ajuntament d'Olot ja van renovar tota la coberta, el paviment i la il·luminació del pavelló número 3, on es practica el voleibol, entre d'altres. Ara, l'objectiu principal és tenir el projecte preparat per poder adherir-se a aquestes subvencions per part de la Generalitat. Sallabona explica que és una memòria integral, ja que s'han de fer diverses millores.
Una renovació molt integral, perquè estem parlant d'actuacions importants a la coberta, actuacions també importants a la recollida d'aigües ja en el subsol, i també, doncs, actuacions importants pel que fa a renovacions de paviments, alguns d'ells de molts metres quadrats. És un poliesportiu de tres pistes, per tant, estem parlant d'una actuació molt important.
La idea, segons l'Ajuntament d'Olot, és que puguin disposar d'aquests diners abans d'acabar aquest 2025. A més, Sallabona destaca que són quantitats importants perquè la memòria d'aquest projecte contempla un cost aproximat d'uns 450.000 euros.
També en la mateixa línia social i esportiva, l'Ajuntament d'Olot ha destinat 7.400 euros per a la salut esportiva de la gent gran. S'ha inaugurat un parc de salut a l'edifici Balmes amb 5 aparells. Aquesta acció, segons l'alcalde, Agustí Arbós, és una prova pilot i, si veuen que funciona, l'aplicaran a més indrets de la ciutat. També recorda que Olot és una ciutat amb una mitjana d'edat molt elevada i remarca la importància de reflectir-ho en les accions cap a la ciutadania. Néstor Carvajal.
L'edifici Balmes és un conjunt de pisos tutelats per a la gent gran, un lloc on viuen d'una manera independent, però amb una atenció especial, sobretot sanitària. Aquest dimecres es va inaugurar un parc de salut en aquest mateix edifici. L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, considera la mesura necessària i justifica la seva instal·lació.
Perquè moltes vegades, doncs, els és difícil, per la seva situació, doncs, poder anar a d'altres indrets. Doncs vam considerar que era una inversió important per fer, una inversió d'aquelles de qualitat. Al final es tracta d'anar fent accions de qualitat, sobretot destinada en àmbits de la gent gran. Tinguem present que Olot és una ciutat amb una mitjana d'edat molt elevada i per tant hem de seguir fent inversions de manera clara en direcció a donar més dignitat i més serveis a la gent gran. Aquest és un exemple, potser un exemple que pot semblar petit, però al final són aquestes petites coses del dia a dia que ajuden a millorar el benestar de les persones que aquí poden fer servir-les. No?
El parc consta de 5 aparells destinats a exercitar de manera còmoda i sociable. La veïna de l'edifici Palmés, Anna Maria Canalies, explica per què demanaven aquesta acció.
Per què no haver de sortir aquí per fer algun exercici? Si alguna cosa, per no haver de marxar fora, perquè si on t'has d'anar, perquè si no ho fas aquí no ho pots fer enlloc. I aquí ens va molt i molt bé, perquè a la tarda baixem, fem el que toca.
Les instal·lacions han tingut un cost total de 7.400 euros i formen part d'un grup d'accions destinades a la tercera edat, com són les obres de la segona planta de la residència de l'antic hospital Sant Jaume.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
La tercera Garrotxa Startup estrena nova seu i oferirà més acompanyament dels mentors. Són dues de les novetats que l'associació Garrotxa Tech ha presentat aquest any en el programa d'emprenedoria pensat per a persones d'entre 18 i 35 anys. Aquesta setmana s'ha fet una sessió informativa per donar-lo a conèixer.
La tercera edició del programa d'emprenedoria Garrotxa Startup arriba amb novetats com, per exemple, la nova ubicació al Pou del Glaç. Els participants, persones d'entre 18 i 35 anys que estiguin cursant un cicle formatiu de grau superior o grau universitari i que visquin a la Garrotxa, podran optar a ser una de les persones que es beneficin del projecte. Aleix Gagares és president de l'associació Garrotxa Tech.
Aquest any no es farà dinàmic, sinó que es farà directament al nou espai de Garrotxa Tech, el Garrotxa Tech Space 01. Llavors serà un luxe també fer-ho aquí i començar ja al novembre. O inclús ara estem creant tota una xarxa de mentors nova, la qual ja estem treballant perquè es puguin incorporar dintre del programa, però a la vegada també que quan passi el programa puguin ja fer aquest seguiment de tots aquests projectes i a la vegada projectes que no estiguin a dintre del programa que necessitin un acompanyament també.
Aquesta setmana s'ha fet una sessió informativa per donar més detalls del programa d'emprenedoria abans que s'iniciï el programa d'enguany. Sandra Grabolós és membre de la Junta de Garrotxa Tech.
El programa consistirà de 4 blocs igualment, la primera part d'ideació, després de MVP per configurar el mínim producte viable del projecte, després ja un cop tenim la idea tota baixada i configurada, doncs passem a la part del business plan per entendre més la part de negoci, no? I després ja preparant-nos per la presentació final pel Garrotxa Startup Day, que evidentment hi tornarà a ser.
Des de l'Ajuntament d'Olot valoren positivament l'existència d'aquest tipus de programes. Asseguren que posicionen la ciutat en l'àmbit de la innovació i la promoció del talent jove i que any rere any es consolida aquest ecosistema emprenedor. En parla Gemma Canalies, regidora de promoció de la ciutat.
Dins el marc d'aquest programa s'ofereix l'espai, les eines i les oportunitats a totes aquestes persones joves emprenedores que tenen idees, que tenen talent i tenen ganes de fer coses. Per tant, evidentment que la ciutat no podem estar més orgullosos de que es pugui iniciar novament aquest programa.
Tot amb l'objectiu d'ajudar a desenvolupar una idea de negoci o directament fer realitat un plantejament de negoci.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de 2 plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, l'hoquei Olot arrenca un nou curs a l'hoquei plat aquest dissabte. Els Amics i Ràfols reblen el Club Patina Alcobendas a les 4 de la tarda a la Josep Jou, amb canvis a la plantilla i també en el reglament del propi hoquei patins. Els olotins volen començar amb bon peu i consolidar-se com un equip fort, tot i tenir una rotació més curta respecte a la temporada passada. Ràfols remarca que s'ha fet una bona pretemporada i confia en que l'equip mostri una bona versió des de la primera jornada. 5 mesos després, l'Hoquei Olot tornarà a competir a l'Hoquei Plata per cinquena temporada consecutiva. Des d'aquell ascens a la temporada 2020-2021, marcat per la pandèmia, els garrotxins ja s'han consolidat com un conjunt a tenir molt en compte en la segona màxima categoria de l'Hoquei Patins Estatal. Enguany tornaran a competir al grup sud, davant equips com el Girona, el Club Patí Vilafranca o l'Espanyol, entre d'altres. Novament, una temporada que es preveu igualada davant equips que aspiren a retornar o pujar a la màxima categoria i altres que lluitaran per ser la sorpresa i assegurar la permanència. En el cas de l'Hoquei Olot, el seu entrenador Miqui Ràfols explica que arriben a un bon nivell a l'estrena del curs i que s'ha fet una bona pretemporada.
Crec que hem fet una pretemporada bona, tenim, per sort tenim molt de temps i hem pogut posar aquí al mig, a part dels partits de Lliga Catalana, doncs, altres partits amistosos. I per tant, doncs, crec que s'ha fet una pretemporada que ens permet arribar a un bon nivell, no el nostre màxim nivell, però sí un bon nivell per aquesta primera jornada.
Ràfols detalla que l'objectiu d'aquest començament de temporada és consolidar-se amb la rotació curta de plantilla que tenen respecte l'any passat i alhora aconseguir seguir la línia de bon joc que es va mostrar al curs passat.
Sabem dels nostres punts forts, sabem els nostres punts dèbils, sabem que hem de mantenir un nivell defensiu alt, en el que encaixem pocs gols, ho hem pogut comprovar aquesta pretemporada, i per tant, doncs, ser una mica fidels al que ens va portar tant a nivell de joc com a nivell de mentalitat els bons resultats l'any passat.
Pel que fa al rival, el Club Patín Alcobendas madrileny ha fet algun que altre canvi a la plantilla i també a la banqueta. Ara el seu tècnic és Javi Jurado i ha perdut homes importants com Marcos López o Aleix Ordóñez. Pel que fa a les altes, ha fitxat dos ex-reusencs, Pol Cabré i Guillem Montserrat.
Han incorporat un parell de jugadors que estaven l'any passat al Reus, jugadors de qualitat també, i s'ha d'acabar de veure, han canviat l'entrenador i això també, doncs, ens dona poques pistes o poca anàlisi, ara sent el primer partit per saber una mica què ens podem trobar.
L'Hoquei Olot Club Patín Alcobendas es jugarà aquest dissabte a les 4 de la tarda a la Josep Jou, un horari no habitual dels partits de casa dels olotins, però que és motiu per tal de facilitar el retorn dels madrilenys al mateix dia de partit. Com ja us explicàvem, aquest dimecres els partits es continuaran retransmetent en directe a Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del joc. Canviem els patins per als quecs perquè la vertical formarà part de la 15a Copa Catalana i el Campionat de Catalunya de curses verticals. Aquesta desena edició constarà de 5 quilòmetres amb arribada al Puig de Calm. De moment ja se superen les 150 inscripcions per la prova d'aquest diumenge.
La desena edició de la vertical arriba amb diverses novetats. Per un costat, des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya li ha atorgat que sigui una de les proves del Campionat de Catalunya de curses verticals. Poder oferir el Campionat de Catalunya dona la possibilitat de donar a conèixer encara més la cursa al territori i que hi haurà també participants de primera categoria. El director de la vertical, Joan Domènech, explica que això no està a l'abast de tothom.
La novetat d'aquest any és que la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, doncs ens ha atorgat el Campionat de Catalunya. Per nosaltres això és un premi i és una indicació de que fem les coses ben fetes, perquè poder assolir un Campionat de Catalunya no està a l'abast de tothom i la FEC, doncs, ens ha donat confiança a nosaltres.
La prova consisteix a pujar. De fet, sortirà des de la plaça de Sant Privat, que està a uns 525 metres, i s'arribarà fins al Puig de Calm, al voltant dels 1.500 metres. Tot això en menys de 5 quilòmetres d'un recorregut que passa per pistes, corriols i pel camí de matxos, entre d'altres. A més, aquesta prova també és considerada per la Federació Catalana d'Atletisme com una cursa amb segell verd, és a dir, que és una cursa totalment sostenible pel que fa al reciclatge, el producte arrelat al territori i la bona gestió de l'entorn. Domènech explica que, tot i formar part del Campionat de Catalunya, sempre hi ha lloc per als corredors més populars.
Si poden inscriure els federats com els populars, val a dir que els populars tenen una classificació a part, perquè hi ha gent que s'espanta perquè és el Campionat de Catalunya i diuen, bueno, jo aquí no... No, no, també tenim una classificació, doncs, una oberta per tots els participants populars i només és entrar a la pàgina web i inscriure-se. Si hi ha algú que fa tard o fa salat, mirarem ja si el mateix dia, doncs, podem fer inscripcions a peu de sortida.
Aquesta desena edició es durà a terme aquest diumenge des de la plaça de Sant Privat. Des de l'organització recalquen que volen arribar als 170 inscrits. A més, també destaquen que un any més es converteix en una cursa 100% solidària, ja que tots els beneficis es destinen a la Fundació Albert Bosch.
Fa 5 mesos, així acabava la millor temporada fins al moment de l'Hoquei Olot.
L'Hoquei Olot s'endú la victòria de Madrid final dels 50 minuts al Covendes, en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Club Patinal Covendes 4, hoquei Olot 5. Acabem la Lliga de la millor manera. 43 punts.
I aquest dissabte, per fi, torna la competició. Amb canvis a la plantilla i també nova equipació. L'hoquei Olot jugarà la seva cinquena temporada a l'hoquei Lliga Plata. Ho tornarà a fer el grup sud i rebent en aquesta primera jornada el Club Patín Alcobendas madrileny. Com sempre, en directe a Ràdio Olot a partir de 3:45 de la tarda amb la prèvia i a les 4 amb el partit. L'hoquei Patins es viu i s'escolta a Ràdio Olot amb Roger Isern i Anna Prat.
I torna ara per la contraportada amb un conte il·lustrat per parlar de la mort sense tabús amb els més petits. És Trossets de tu, creat per la mestra Ivet Gavino i la il·lustradora Nina Bach. El llibre que vol ajudar infants i famílies a parlar de la mort d'una manera natural i directa. L'obra vol aportar un granet de sorra per omplir un buit a la literatura infantil sobre el dol. Natàlia Moreno.
La contraportada.
Parlar de la mort amb els nens no és fàcil i sovint s'evita o es maquilla amb eufemismes. Tot i això, cada vegada més mestres i famílies veuen la necessitat d'abordar aquest tema amb naturalitat i la literatura infantil és un bon vehicle. Precisament d'aquest context neix Trossets de tu, un conte creat per la mestra Ivet Gavino i la mestra i il·lustradora Nina Bach i que vol ser una eina per parlar de la pèrdua amb els més petits. Gavino explica que la idea va sorgir a partir d'una experiència personal i professional.
Va impulsar haver tingut una experiència personal arrel de la mort de la meva àvia, en aquest cas, i alhora doncs, de veure que els meus nens i nenes a l'aula necessitaven parlar d'aquest tema. Llavors va ser la manera de dir que s'ha de fer alguna cosa i hem de començar a impulsar i abordar aquests temes amb els nens i nenes perquè així ho podem fer de la manera més natural possible per ells i elles.
El llibre s'adreça sobretot a infants i aposta per un llenguatge clar. A diferència d'altres contes que eviten la paraula mort, Gavino explica que el seu conte la fa servir de manera oberta i honesta.
Però en el meu conte doncs, apareix la paraula mort i segons les meves formadores està demostrat que en aquests contes hi ha de ser aquesta paraula perquè d'aquesta manera ells van agafant aquest concepte de mort i és la realitat, sense fer eufemismes, no? A vegades tenim tendència al se n'ha anat, ha marxat, no. O sigui, l'avi s'ha mort, t'estimava molt i estarem tristos, però l'acabarem recordant, no? Amb alegria i amor.
A més de donar veu a una realitat que sovint queda en silenci, el conte també ajuda a omplir un buit en la literatura infantil, ja que actualment hi ha molts pocs llibres que tractin el dol. La il·lustradora Nina Bach explica que en el llibre la il·lustració és una de les principals protagonistes.
Vam fer una primera idea de text i després amb l'Ivet doncs, anàvem temptejant quines podien ser les imatges que acompanyaven aquest conte, perquè aquest conte, en aquest cas, no té gaire text. Això és un punt rellevant del conte, perquè és una història molt per reflexionar. No? Cada il·lustració et porta a reflexionar, la il·lustració parla molt, i bé, és una cosa, un llibre molt per anar observant i anar mirant què hi ha darrere, no?, de la història.
Amb aquesta proposta, les autores volen que el llibre sigui una eina útil tant per a famílies com per mestres i professionals de l'educació emocional. Trossets de tu no només explica una història, sinó que convida a obrir converses honestes sobre la mort i el record, tot sense filtres i sense pors.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 16 d'octubre de 2025. Més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook. I d'aquí uns minuts us deixem amb una entrevista amb un dels protagonistes d'aquest cap de setmana, ni més ni menys que els Pim Pam Pum Foc. Parlem amb un dels seus membres, Marc Riera, una entitat que aquest dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Principal d'Olot rebran ni més ni menys que les Ales de la Cultura, una conversa en profunditat per saber els detalls de l'entitat que enguany compleix 40 anys. Més actualitat i informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.